Tertúlia en acústic, la clàssica a peu de carrer.
No hi ha so més excels en la música que les notes greus de la flauta travessera. Maurice Ravel, 1875-1937.
Com ja avança la nostra frase del dia, avui parlem de la flauta travessera i al Tertúlia en Acústic tenim la gran sort de comptar amb l'experiència i la companyia d'una de les flautistes més reconegudes del país, la Patricia Deneau. Us haig de dir primer que avui no comptem amb la pianista Cristina Casale, que la tenim en el millor dels llocs on podem trobar els músics, els escenaris. Està de gira de concert i per això la Patricia Deneau i una servidora hem decidit fer un tet-a-tet amb l'instrument que ella domina, la flauta travessera. Hola, Patricia.
Hola, Jessica.
Avui ens explicaràs una miqueta la història, l'evolució, el per què, què heu de fer els flautistes per poder tocar i que soni tan meravellosa la flauta i que soni, per exemple, així. Una peça que t'encanta tocar, deies.
Sí, és una peça, una de les més conegudes de, pels flautistes i pels no flautistes també, quan associen amb aquest instrument. És la Badinerie, que és l'última de la suite de danses que va escriure Johann Sebastian Bach en un recull que és la suite en si menor d'aquest autor. Sentim la versió de, del gran Jean-Pierre Rampal. Doncs aquesta és la Badinerie de la suite en si menor de Bach per flauta i cordes. Una suite era un conjunt de danses de l'època, barroques, corresponents al període barroc, i la Badinerie és una, potser és una de les peces que més coneixem, més ens agrada tocar els flautistes i també més coneixen els no flautistes quan associen la música en aquest instrument.
I per què us agrada tocar-la?
Oh, perquè té una energia increïble.
Difícil.
Bueno, és viva, eh? I aquella època has de pensar, Jessica, que ara en parlarem resumidament de la història de la flauta, però en aquella època la flauta era un tub de fusta amb sis únics forats, més el setè, que era per on es bufava. I és increïble com, com els compositors eren tan agosarats d'escriure música que en aquella època era ja molt virtuosa per aquell instrument, que era tan poc evolucionat, no? Llavors, per explicar-te una miqueta a grans trets, la flauta és un instrument dels més antics que es coneixen i un dels pocs que és comú a totes les cultures mundials, tant a Àsia com a el continent americà, com al continent europeu. De fet, la troballa, no et creuràs on es va trobar, la primera troballa de flauta que data de 20.000 anys abans de Crist.
Déu-n'hi-do.
Doncs mira, es va trobar als Pirineus. Els Pirineus mateix, es coneix com la flauta d'Istúritz i bueno, és un tros de fusta, un trosset petit que es va trobar enterrat amb uns forats i és la primera troballa que es pot categoritzar ja com a flauta.
I es feia música? Es creu que es feia música
sí.
Amb ella?
Es diu, una de les hipòtesis, que quan l'home prehistòric, doncs, lògicament feia sorolls doncs, percutits amb ossos i amb fustes i amb el que anava trobant, però per una casualitat una de les vegades va bufar, devia bufar algun aparell,
canya, no?
Alguna canya fins i tot alguna mena de pedra rodona, que seria el que seria ara mateix l'ocarina, no? I va emetre un xiulet i aquí es va començar a evolucionar. Clar, òbviament no podem tornar en aquest moment, no sabem exactament els orígens de la flauta d'on venen, però sí que és veritat que està datat amb 20.000 anys abans de Crist en els Pirineus, la flauta d'Istúritz. I posteriorment, si seguim evolucionant endavant en la història, en el 2700 abans de Crist, els xinesos defensen la teoria de que la flauta de Pan, que és aquesta flauta que veiem ara, que toquen molt quan anem a les Rambles de Barcelona, els peruans, els equatorians i tal, que toquen aquesta flauta que es toca de manera... són canyes verticals, però es toca de dreta a esquerra i d'esquerra a dreta, que és la flauta de Pan, no perquè estigui feta de pa, com alguns estudiants meus petitons m'han dit, però això és perquè és de pa? No, és perquè està atribuïda al déu Pan, que el déu Pan és un sàtir que tocava, aquesta flauta.
Exactament.
Aleshores, doncs, ara voldria que escoltessis, Jessica, a veure què et sembla aquest exemple de la flauta de Pan tocant precisament aquesta mateixa, el minuet i la badineria de Bach, el que acabem d'escoltar tocant pel mestre Rampal, amb una flauta de Pan, però cuidado, que vaig més enllà. Això és una gran troballa que he trobat a la red. Un senyor que es diu Matthias Schlubeck, que és un dels grans solistes d'aquest instrument, de la flauta de Pan, però és que a part té doble mèrit, perquè aquest home no coneix les fronteres. Aquest home no té mans... No té dits, no té mans, no té canells, no té braços. Els braços li acaben en els colzes. I aguanta aquest petit instrument amb els colzes. Per tant, feu-vos la idea de que la passió no té fronteres quan sentiu aquest increïble virtuós tocant la flauta de Pan.
És que veure'l en vídeo val la pena. Recordem Matthias Schlubeck.
Schlubeck, exactament. Fixeu-vos que està tocant exactament, suposo que els oients esteu reconeixent, que és la mateixa badineri que ha tocat prèviament Jean-Pierre Rampal, però fins i tot gosa en agafar molt més tempo, en tocar una mica més ràpid. O sigui, imagineu-vos. Jessica, notes alguna diferència entre el que m'has escoltat abans i el que escoltes ara?
Home,
aquesta
sí.
Flauta, com és? Com et sona?
És més aguda, no? Més brillant, no, més...
Sona com... una mica més a canyeta.
Sí.
A que sí?
És que són com canyetes,
és que són canyes,
no?
De fet, són canyetes, eh?
Anem a veure, aviam... Aquí tenim la diferència.
Aquí tenim un so molt més estable, molt més apoyat, molt més rodó, més brillant,
sí.
Com deies abans, no? és molt més brillant el so de la flauta moderna. Però continuant amb la història de la flauta, ara ja estem en el 2700 abans de Crist, on els xinesos diuen, no, la flauta de Pan l'hem inventat nosaltres, però posteriorment hem vist que s'ha extès a tot el continent llatinoamericà fins als nostres dies, en què s'ha convertit en un dels instruments folclòrics més importants. Però a l'edat mitjana passa una cosa, les flautes han evolucionat de manera vertical, no transversal, vertical. Per què? Perquè són instruments doncs, fàcils de fer, fàcils de fabricar i l'evolució natural ha estat aquesta, d'acord? En el segle XVI, en el continent europeu, sobretot, que és on es va fer la gran revolució, aquesta flauta presentava molt pocs forats, no tenia claus ni res, i diguéssim que va començar a inventar-se el que és la flauta travessera. És a dir, la mateixa flauta de bec la teníem tocada al costat amb algun forat més, però seguia estant a l'ombra.
Quina diferència hi ha de la flauta tocada vertical a la flauta horitzontal, que és l'evolució a la travessera?
Mm-hmm. Doncs això és una bona pregunta, perquè mira, la diferència la va marcar l'època barroca. Perquè resulta que se'n van adonar que la flauta tocada de manera transversal, que en el barroc es va passar a dir traverso, estem parlant del segle XVI-XVII, per què va sorgir? Perquè resulta que van començar a sorgir els primers virtuosos i els constructors d'aquests instruments van dir que podien millorar i modernitzar molt més aquest instrument. Passava que la flauta de bec, coneguda com la coneixem de manera vertical, no mostrava moltes facilitats més per un desenvolupament tècnic, és a dir, tenia unes limitacions tècniques. En canvi, tocada transversalment podia ser una mica més llarga, ja que la mà dreta doncs, anava més lluny.
O sigui, és una limitació física, humana.
Humana, una limitació humana i física, és a dir, es va anar adaptant a quantes més coses podia fer aquest instrument si en lloc de tocar-se de manera vertical es tocava de manera transversal. També hem de dir que a l'antiga Grècia ja existia l'aulos. L'aulos era una flauta de bec vertical però que estava bifurcada, és a dir, amb una sola embocadura en forma de bec, igual que la flauta de bec, que es diu bec perquè és un bec que t'introdueixes dins de la boca, la mà dreta tocava una flauta i la mà esquerra una altra. Per tant, era semipolifònica, que tenia dos sons a la vegada. Però tot això t'ho dic perquè com un apèndix, perquè van haver evolucions posteriors. Després, al traverso, van començar a sorgir els primers virtuosos, els constructors van dir, hem de millorar tot això. Com ho fem? Doncs, introduirem claus. Per què? Perquè, carai, podem fer moltes més notes, podem ampliar el registre sonor, però només tenim 10 dits, en els quals només podem utilitzar-ne 9 per tocar. I tu em diràs, i el desè què fa?
Sí, aguanta la flauta.
Ah, exactament. El desè és el que aguanta la flauta, i per això no pot tocar, perquè és que si no se'ns cauria de les mans. En aquell moment les flautes es feien de granadilla o d'auró. L'auró és l'arce, i eren de fusta i d'una forma semicònica, és a dir, que la part on es bufa era una mica més ampla que la punta de la flauta, que era una mica més estreta. I les primeres claus que es van introduir són les dels dits polzes, de manera que ja començàvem a tenir més d'una nota per dit.
Les claus són com una mena de pestanyes.
Són unes pestanyes, sí, com unes, a veure, com ho diríem, unes palanquetes metàl·liques que en el moment d'apretar-les, en aquell moment no destapaven un forat, sinó que el tapaven, però posteriorment ja veurem que amb la revolució de la flauta van passar a fer el contrari per guanyar més notes i, per tant, un registre més gran d'aguts i de greus. Ara podem escoltar un dels grans flautistes traversistes del món, de l'escola holandesa, que és en Bartolt Quijken, tocant el primer moviment del quartet en re major per flautes i cordes de Wolfgang Amadeus Mozart, i posteriorment sentirem exactament el mateix fragment tocat pel amb una flauta moderna, tocat pel flautista Jean-Claude Gerard. Si us fixeu, la flauta és molt suau com sona, no sona molt forta de potència i també us sorprendrà la corda perquè són instruments originals o antics de l'època, és a dir, aquests violins, aquest violí, aquesta viola i aquest violoncel, el que és l'arquet estava fet de tripes d'animal, igual que les cerdes són el que coneixem com cordes, que no es diuen cordes de l'instrument de cordes, diuen cerdes, i sonaven més metàl·liques, més rudes, eh? La flauta, en canvi, sonava... Fixa't que el so és entre flauta de bec i flauta travessera. Escoltem-ho.
Possiblement, ara diré una tonteria, però és com més evident l'aire, pot ser?
Sí, exactament. L'aire no està tan polit, perquè diguéssim que el frec que fa el bufar en la fusta queda més esparcit. Llavors sí que es nota una mica més aquesta articulació, el tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu. Mm-hmm. És una mica més ruda, però a mi m'agrada aquesta calidesa de la fusta, eh?
Anem
al següent.
El següent.
Anem al següent, que en seguida ho veureu.
Sí.
Què és el primer que notes de diferent, Jèssica?
Que comentaves abans, no? El tema de la brillantor, com el protagonisme de l'instrument.
Exacte. El protagonisme de l'instrument i la quantitat de volum, també. Mm-hmm. Estem pensant que la flauta moderna ja no és de fusta, ja és de metall. I el metall, acústicament, té una ona sonora molt diferent, vibra d'una altra manera i ressona molt més que la fusta. Arrel de tot això, s'ha de dir que tot el que és el traverso va anar evolucionant i cada vegada els constructors, que es coneixen també com a luthiers o ateliers, van anar posant més claus, de manera que la flauta va començar a agafar una complexitat en què molts compositors hi van posar l'ull, van dir, carai, aquest instrument està desenvolupant-se molt. Per contra, estem parlant, ja ens trobem al segle XVIII-XIX, per contra, la flauta de bec ja no evoluciona més, perquè els compositors se n'adonen que les limitacions aquelles han quedat allà. Per això avui en dia està considerat com un instrument antic. És un instrument fantàstic, eh? No li resta bellesa ni molt menys, però sí que és un instrument que no s'ha desenvolupat com si la flauta travessera. I ens trobem que en el segle XIX, a Alemanya sobretot, que és on es va fer la gran, així com a França, podem dir que Otterter, que va ser un gran virtuós del barroc, és el que va començar a fer virtuós l'instrument del traverso, del primer traverso més rudimentari. A Alemanya es va fer el gran canvi, el que es va crear, el que coneixem avui com a flauta moderna o flauta amb el sistema Boehm, perquè el va crear el mateix flautista virtuós i constructor de flautes Theobald Boehm en el segle XIX. Llavors, com és aquesta flauta? Aquesta flauta, el primer de tot, amb el que es caracteritza, és que ja no és de fusta, és de metall. Després els metalls han anat evolucionant.
Quin metall era l'inici?
Doncs en l'inici era una aleació amb ferro i alumini, o ferro i coure fins i tot, però sobretot eren de ferro, eren instruments molt, molt rudimentaris per com els coneixem avui en dia.
I pesats, no?
Pesadíssims. Fins i tot les claus, que abans estàvem dient que n'hi havia dues, després n'hi va haver quatre. En el sistema Boehm, cada dit ja no tapa un forat, sinó que tapa una rodoneta, un tapet metàl·lic, que alhora en tapa molts més, val? Aleshores, fins i tot les sabatilles, és a dir, les sabatilles són com per nosaltres les soles de les sabates. Mm-hmm. Doncs les soles de les sabates d'aquells claus que taponen justament el forat, en aquell moment eren de ferro. De fet, el mestre Jean-Pierre Rampal, la primera flauta amb la que va fer la gran carrera a París, era de ferro. Imagina't el soroll que feia cloc, 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 allò era com ballar claquet, pràcticament.
És una agitació.
Tocava la flauta, era com...
Flauta i percussió.
I percussió, doncs sí, bastant, bastant. Aleshores, fixa't, en aquest moment, clar, la flauta travessera pot fer tantíssimes coses que ja comença a situar-se a un panorama similar al del violí. Fins i tot Theobald Boehm compon els 24 capricis per flauta sola, que són un àlbum d'estudis que tenim els flautistes dels més interessants, que estan equiparats als 24 capricis de Paganini per violí. Ara n'escoltarem un. Thank you. aquest estudi n'hi ha de molt ràpids, de molt fulgurants, on realment el que va fer Boehm és dir, mireu quin instrument, quina evolució li ha donat la volta al que fins ara venia a ser un instrument de fusta amb unes quantes claus que ja podia fer grans coses, perquè la mostra la tenim en François Debienne a l'època clàssica, postrevolució francesa, que per cert he de citar, François Debienne va ser un gran solista de flauta del 1700 llarg i va ser als 19 anys professor i director del Conservatori de París, on que ara encara existeix la seu a la Rue de Madrid, també hi ha la de l'Avenue Jean Jaurès, que és on hi ha el superior, i aquest home ja era un gran virtuós d'aquell instrument.
Als 19 anys.
Als 19 anys, sí, sí. Ara anem tard tots, eh? Als 19 anys ja era un gran solista d'aquell instrument que no havia estat tan avançat com a l'època de Boehm. Llavors, tu fixa't, Boehm diu, escolta'm, mireu què he fet amb la flauta, mireu què puc fer, i escric 24 capricis on mostraré totes les possibilitats tant de ritme com de velocitat com d'articulació com de digitació que pot fer l'instrument. Aquest estudi que escoltem és un d'ells, és un estudi que a mi és dels que més m'agraden perquè és molt melòdic
i s'utilitza per estudiar flauta?
Tots els flautistes passem pels estudis, o hauríem de passar pels estudis de Boehm. Jo sempre en els meus estudiants els faig passar pels 24 capricis de Boehm, posteriorment els 24 capricis de Paganini, que tot i estar pensats pels violí, la flauta és l'únic instrument que pot fer tots 24. El piano també en té uns quants, el saxo en té uns quants, hi ha diversos instruments que els han adaptat, però la flauta, al tenir un registre molt similar, per no dir quasi idèntic al violí, el podem tocar en quant a virtuosisme igual.
I què és un caprici?
Un caprici és un caprici, com seria per tu o per mi un caprici. Bueno, és un motiu musical que té una durada en el temps i que pot tenir una temàtica. Per exemple, mira, doncs en aquesta petita peça per flauta sola vull que la persona, que el flautista treballi sobretot la velocitat, eh? Uh-huh. Què està treballant el flautista en aquest estudi? Escoltem un momentet.
Està a punt d'acabar, però el tornarem a esperar a posar.
No, en tenim prou. En aquest estudi, per exemple, el flautista el que estava treballant era el legato. Això és una gran aportació. Quan la flauta és de metall, pot fer notes lligades, és a dir, fer un fraseig molt més llarg i molt més sonor que no pas el que podia fer un traverso, ja que estava molt més condicionat per l'articulació. Ens referim, no és el mateix una roda de carro, i no vull establir comparacions perquè adoro el traverso, adoro els traversistes i els hi tinc un gran respecte. Jo sí que em considero una flautista del segle XXI i sento, penso i toco com una dona del segle XXI amb un instrument modern, no? I la meva flauta en el meu cas és d'or, he tingut flautes de plata també, però és una mica com fins on pot arribar una roda de carro i on pot arribar una roda Pirelli. Una miqueta per fer això,
però la diferència és abismal.
I per això, Jessica, en el segle XX tots els compositors ja molt més moderns, com per exemple Jacques Ibern, com per exemple Ibert, com per exemple Nielsen, Carl Nielsen, el danès Carl Nielsen, com per exemple André Jolivet, han escrit grandíssims concerts per flauta perquè han agafat aquest instrument que ja estava a l'alçada del violí, a l'alçada del piano, a l'alçada del violoncel, i han pogut explotar-lo i dir-li al públic, mireu aquest instrument fins on arriba. Té el mateix virtuosisme que pot tenir un instrument de corda que va estar evolucionat molts segles abans que la flauta. La flauta va evolucionat molt, però posteriorment, eh? Ara estem en el mateix punt ja.
Això que possibilita que, per exemple, podeu ser solistes, per exemple, explicar coses a través de la música amb una tessitura molt més gran.
Exacte, és una miqueta, mira, si fossis pintora, és una mica com si, per exemple, tu tens els 5 colors de la paleta bàsics, que és el blanc, el negre, el groc, el cian i el magenta. O si de sobte, ja sabem que pots fer mescles, o si de sobte tens el verd de Tiziano, el porpre, tens molts més pigments, molt més delicats i molt més personals. La paleta de colors que té la flauta avui en dia és infinita, és infinita. De fet, Kandinsky, parlant de pintors, Kandinsky sempre deia que ell totes les pintures de Kandinsky estaven reflectides a partir de la música. Ell pintava sentint una sonoritat mentre es pintava. I ell deia que el color de la flauta és el color del blau del cel. saps? És una cosa maquíssima. De llibertat. Em posa la pell de gallina, perquè soc molt sensible a això, no? De llibertat, d'aire, d'ànima, d'ànima en moviment, no? De fluctuació de la vida, no?
I per tant, les peces que es van compondre abans d'aquesta evolució han patit una interpretació per, o el que feu és adaptar-vos al que era la flauta abans?
Les dues coses, de fet, una de les... Jo cito molt a Rampal, no perquè sigui l'únic, sinó perquè va ser el mestre de tots els mestres, el que va fer que la flauta estigués al nivell que avui en dia la coneixem i que grans solistes d'avui en dia doncs seguissin l'herència, com James Galway, com Emmanuel Paüt, com moltíssims grans, com Irene Grafenauer. Va ser la persona que, diguéssim, va fer la gran carrera i va posar va treure la flauta a la llum. Una de les coses que va fer és interpretar el repertori barroc amb la flauta moderna. Jo sóc una gran defensora d'això. Ara hem caigut una miqueta amb la tendència de que la música antiga s'ha de fer amb instruments antics i la moderna amb instruments moderns. Això és molt, molt castrador, perquè, repeteixo, Pau Casals, per exemple, es va fer famós i conegut per les suites de Bach i ell no tocava la viola a gamba, tocava el violoncel modern. Per tant, ha d'haver un criteri estètic de cada artista referent respecte al seu instrument, però no limitat a cada època. Sí que és veritat que amb la flauta moderna, com la coneixem, ja comencem a tocar límits que passen de llarg de la clàssica. Aquí la flauta moderna ara ja no s'utilitza només per la música clàssica, que moltíssim. Per exemple, què et sembla si et poso, cinc exemples de com s'utilitza avui en dia i com es compon per la flauta travessera moderna.
Fantàstic.
Doncs comencem, per exemple, per les grans figures de la flauta. Una altra vegada el citat Jean-Pierre Rampal, amb el concert en do major de Mozart per flauta i arpa, acompanyat de l'arpista Lili Leskin.
Gaudint moltíssim.
És que jo no sé què sents tu, però és amor en estat pur.
Sí, és com plenitud interna.
Exactament.
No, explosió.
M'encanta que diguis això, perquè vol dir que el missatge està clar.
És que la música arriba.
Arriba i Mozart és tan etern que, bueno, en fi. Doncs mira, canviem el xip, ja veuràs. Ara et posaré un exemple de flauta en el jazz amb Dizzy Gillespie.
Abans la flauta ballava amb una arpa.
Ah, exacte.
I ara aquí balla una miqueta més de desenfrenada, no?
Exacte.
Amb el contrabaix.
Molt bé, amb el contrabaix, s'incorpora la bateria. Ja has vist que comencen les rodes d'improvisacions. Mm-hmm. I següent manera de tocar la flauta, la música celta, que adoro. I la tenim de mà de, dels famosos celtes cortos.
Ja hem escoltat la flauta, el solo de la flauta, no, que tenia aquest tema.
És fantàstic,
20
eh?
d'abril.
Jo t'ho dic en sèrio, una de les coses que més m'hagués fet il·lusió és marcar-me un solo mastel d'escortos. Ja sé que no dono aquesta imatge, però dic en sèrio que... Mira, he tocat música celta amb el Carlos Núñez i va ser una de les vegades que més he disfrutat tocant la flauta.
Mai se sap.
Sí, mai se sap, mai se sap.
En aquesta vida.
Sí, sí. Doncs per continuar, què et sembla si escoltem ara Beatbox amb un noi que és increïble? Jo l'he tuitejat mil vegades, l'he ficat al seu vídeo en el Facebook perquè segueixo mirant-lo i flipo. És el Greg Patillo. S'ha de dir que aquest noi està tocant només la flauta, o sigui, tot el que està fent és bufar, fer un so percutit amb la gola i a més fer harmònics amb la veu. Tot això ho està fent ell sol.
Per tant, si us plau, que la gent miri el vídeo i
perquè
i
és increïble les variacions que fa del tema, que ja el coneixeu, l'Inspector Gadget.
Sí.
És divertidíssim i és increïble com pot fer notes, tocar, bufar i fer la seva pròpia percussió.
Doncs Patrícia, se m'han quedat moltes preguntes pendents, per tant haurem de fer un segon capítol sobre la flauta travessera. Ens queda moltes coses perquè ens ensenyis.
Jo encantadíssima.
I per gaudir d'aquest magnífic instrument i que l'anem descobrint molts. Però abans ens quedem també amb una sorpresa.
Bueno, no podem acomiadar el programa sense parlar d'una de les grans fieres de la flauta rock, com és Jethro Tull. O sigui que encantada, Jessica, i et veig en el pròxim programa
per
seguir
amb més flauta
per seguir flautejant.
Slow down.